Benvinguts al debat de Ràdio Castellà i l'actual. Encetem l'any amb un nou format i és que volem centrar-nos a nivell monogràfic en algunes qüestions que preocupen a la societat castellarenca i, com no, també a la catalana. Per arrencar aquest 2024 hem volgut posar el focus, posar la lupa en un dels temes segurament que més preocupen ara mateix a bona part de la societat castellarenca i és el tema de l'educació. Tots tenim al cap, sobretot els que tenim criatures, que hi ha una cosa que es diu informe PISA, i això doncs, ha comportat una derivada política, però també un debat a les aules entre els sectors, diversos sectors professionals, l'ensenyament públic, l'ensenyament privat. Bé, un guirigall, una samfaina molt potent. Llavors el que volem una mica és destriar el gra de la palla i és per això que avui hem creat com un panell d'experts i és per això que ens acompanya la regidora d'Educació, que tal, Anna Riera, que també fins fa uns mesos directora de l'Escola Joan Blanquer, amb la Mònica Díaz, directora d'Institut Escola, perquè sempre ens confonem, no sabem si és Escola Institut, Institut Escola. Mònica Díaz, què tal? Benvinguda.
Gràcies, igualment.
I el Lleonard Barrios, que fins al 2019, si no m'equivoco, estaves a la Facultat de
Biociències
de la Universitat Autònoma. És una persona doncs, molt implicada fins i tot en els temes de solidaritat a Castellà i que moltes vegades doncs, hem pogut recórrer a la teva expertesa en el camp de l'estadística o fins i tot en l'època de la pandèmia ens vas ajudar una mica a entendre què ens està passant. Bé, doncs com us deia, volem centrar-nos en quines conseqüències o què passa amb això de l'informe PISA i sembla que a vegades ens posem abans les sabates que els mitjons, no? És per això que jo em vull posar primer els mitjons i et pregunto, Anna, què és això de l'informe PISA i exactament per què se'n parla tant ara mateix a Catalunya d'això de l'informe PISA?
Bé, aquests resultats són uns resultats on s'han avaluat diferents mostres d'alumnes de quart de l'ESO de tot el món. I és cert que enguany, bé, ens estem referint a les proves del 22, hi ha hagut una davallada a nivell de societat de tot el món. Però aquí a Catalunya doncs, hi ha hagut una forta davallada. És a dir, hi ha hagut un impacte una mica fort. El que passa que jo vull pensar que aquesta davallada una mica és que es veia venir. O sigui, estava com anunciant-se que les coses en aquí, alguna cosa passava, però una mica es veia venir. I sobretot la davallada forta ha estat amb la comprensió lectora i amb les matemàtiques. Però què passa? La comprensió lectora abarca a moltes àrees, perquè si tu no estàs entenent un enunciat, moltes altres àrees es veuen afectades. Per tant, bueno, doncs Catalunya se'ns ha situat de les últimes de la cua pel que fa referència a aquests resultats.
Ara entrarem més en detall de que parlaves de comprensió lectora i de l'àmbit ciències i matemàtiques. Mònica, tu estàs també en primera línia. Es parlava de que també són les primeres proves després de la pandèmia. Potser també és que hem arrencat amb més mandra. Clar, vam estar en quarantena a casa, va haver-hi tothom empantallat. I potser això ha afectat o no? O no té per què?
No, jo crec que si ha afectat, ha afectat a tothom. I no crec que s'hagi arrencat amb mandra, sinó potser amb cansament o esgotament, perquè la pandèmia va ser molt dura per tots els docents, no per tothom, eh? Vull dir, però parlo d'aquest àmbit. I penso que sí, és cert que els resultats de quart d'ESO, doncs, segurament la pandèmia ha sigut un factor que ha fet que aquests resultats baixessin, però hem d'analitzar altres factors que també, com diu l'Anna, doncs anem recollint fa anys i que ja ens alertaven de que ens havíem de sentar i de ser més crítics amb el que s'estava veient que passava.
Lleonard, aquesta primera reflexió inicial d'exactament de què parlem quan parlem de l'informe PISA?
Bé, jo tiraria una mica abans, perquè just abans, l'any 2022, va sortir la informació de l'informe PIRLS, que analitza la progressió en comprensió lectora de nens de quart d'educació infantil. I aquest resultat situava a Catalunya, com Ceuta i Melilla, molt per sota d'altres comunitats que també tenen problemes, com per exemple Canàries, etc. I molt lluny de la mitjana espanyola i, òbviament, de l'europea i de l'OCDE. És a dir, que la comprensió lectora falla i ha fallat durant molts anys, com també l'informe PISA acaba de demostrar. si falla algun pressió lectora, difícilment qualsevol altra competència es podrà assolir de forma raonable.
Això és un dominó, no? Si ja la primera fitxa cau, després ja... Anem a la pregunta del milió. Estem parlant des de l'actual i des de Ràdio Castellà i la nostra realitat, el nostre àmbit, són els 25.000 habitants. També a vegades parlem de Sant Benet i de Sant Llorenç, que no s'enfadi ningú. I a Castellà, podem posar el termòmetre?
A Castellà,
de nivell dels nostres centres d'ensenyament.
A nivell de dades, són unes dades que tenen cada centre. Es fan les proves de competències bàsiques a 6è i les de quart de l'ESO, i són unes dades que recullen l'assoliment com a escola, com a centre, i a nivell personal. Aquests informes s'envien a les famílies, és a dir, cada pare i cada mare, cada unitat familiar té els resultats de les diferents àrees que s'avaluen, que són les ciències, les matemàtiques i les llengües, les tres llengües diferents, però són unes dades internes, és a dir, surten per les famílies, però aquestes dades en cap cas es publiquen. Nosaltres com a regidoria sí que ho podríem preguntar i de més, però són unes dades que en principi són a nivell com confidencial. Però sí que cada família i cada centre situa una gràfica en diferents punts on hi ha la situació, depèn de la tipologia de centre, és a dir, poden haver-hi tipus A, tipus B i tipus T. Depèn una miqueta de la situació socioeconòmica. Aquí a Castellà, per exemple, doncs els centres són tots iguals. Vull dir que ens estem bellugant.
Zona única, no?
Exacte. Tots els centres parteixen de la mateixa ratlla. Llavors, cada infant té la seva nota, per exemple, de matemàtiques a nivell de Catalunya, a nivell de la zona que compleix i una mica com han actuat. Vull dir que... Però clar, nosaltres com a Castellà del Vallès no tenim les dades de com ha anat en respecte, per exemple, bueno, hauríem de sumar-ho tot.
No sabem si estem pitjor, nosaltres.
Hauríem d'anar centre per centre i mirar. De totes maneres, fins fa poc, Castellà del Vallès, bueno, les dades sempre són bones, vull dir que no estem en un... Perquè primera que no tenim ni aquest tipus de segregació escolar, és que a Castellà del Vallès estem partint d'una realitat que és fins i tot molt diferent de la de Sabadell i fins i tot Terrassa, que són una mica les ciutats més grans que tenim a propet. Vull dir que tenim una població...
Una certa sensació de bombolla, no?
De bombolla, sí.
Que és una mica indiferent, al final, on estudiïs, no?
Sí, sí.
Tots els centres, més o menys, tenim el mateix perfil i els resultats, doncs, normalment estan, com diu l'Anna, per la mitja de Catalunya o per sobre, en algun cas. Però el que és molt important és fer un bon ús d'aquestes dades. És a dir... Cada centre després ha de ser crític i ha de saber que amb aquestes dades de competències bàsiques o dels informes PISA, més les dades que tu tens com a centre internes, fer un bon anàlisi, perquè sempre es pot millorar. No? I després hi ha altres factors, cada promoció és diferent, cada grup classe té les seves característiques i les seves casuístiques que fan que els resultats puguin variar. Cada any les proves són diferents. Hi ha anys que potser aquella prova de l'àmbit de científic ha sigut molt complicada, o potser és molt fàcil i fa que... No? Vull dir que realment per fer un bon ús de les dades s'ha de fer un anàlisi molt... Hem de ser molt crítics com a centres, perquè aleshores, si no té sentit. No? Vull dir que si volem millorar, hem d'analitzar cada any aquestes dades que tenim, amb les dades internes, amb el nostre entorn social, amb les característiques dels grups classe, i a partir d'aquí, què podem millorar? No? Perquè no és només veure, quan et donen aquest retorn dels resultats de les competències bàsiques, tu pots veure quin tant per cent d'alumnes han tingut un resultat alt, mig alt, baix o més baix, no? No només és fixar-te en quants has tingut de nivell alt, sinó com estem en tots els nivells, no? I què cal fer sempre, doncs, bueno, mirant cap a l'excel·lència.
Et volia fer una pregunta, més que una pregunta, era un apunt, perquè, clar, estem centrats en aquestes estadístiques que ho estan removent tot a nivell de país, no? Perquè realment doncs, és un debat, fins i tot en premsa, s'està mirant en lupa aquesta comissió d'experts, d'on ve cadascú, ara si voleu ho comentem. Però ja que et tenim a tu, que ens has parlat moltes vegades de dades, et volia fer la pregunta típica, no? Estan les mitges veritats, les mentides i les estadístiques, no?
Home, les estadístiques, com tot, també es poden manipular, perquè diguem-ne, les ràtios depenen moltes vegades de l'amplitud de l'estudi. Si tu fas un estudi amb una població molt petita, doncs igual no reflexa el que és la realitat de tota la població. Però l'informe PISA està relativament ben fet. Això fins i tot ho ha reconegut el departament, que en principi va dir que seria...
No, per això t'ho deia, que semblava que qüestionaven el viatge...
Però de seguida van veure que no, quan els van dir d'on havien agafat les mostres i quines mostres eren, van recular, perquè, per tant, hem d'entendre que l'informe PISA s'ha fet amb una mostra suficientment gran que reflexa realment la situació del país. I la situació és molt, molt greu, perquè en tots els àmbits, ciències, comprensió lectora i matemàtiques, doncs hi ha hagut una davallada. La davallada ha passat a la major part dels països, en part degut a la pandèmia, però especialment a Catalunya ha estat molt més forta que no pas a Espanya, que s'ha mantingut. La seva davallada ha estat menor i per això Espanya ara arriba als nivells de la mitjana de la Unió Europea i de l'OCDE, cosa que abans estaven per sota. Però a Catalunya, en canvi, la davallada ha estat descomunal.
I quan arriba aquest cop directe a la mandíbula, Anna, què en penseu del sector? Jo... Perquè va haver-hi com indignació, sí. Nervis...
Hi ha moltes coses aquí. Jo penso que...
Les famílies entén que preguntant, no? I bueno, a mi no em preguntis.
Jo penso
no?
que no hem de buscar culpables, però sí que cal una reflexió. Cal una reflexió i una oportunitat per aprendre i dir, a veure, seguem, parlem-ne. No sé si amb aquests 18 experts, que ara han començat amb el Jesús Vinyes al capdavant, però cal una bona reflexió i una oportunitat. Jo penso que tenim docents molt bons i que això se li ha de revertir. També s'ha de fer una bona inversió en el sistema educatiu. O sigui, ara en parlàvem, no? No arriba aquí el 4% del PIB, és a dir, a la resta d'Espanya sí que està arribant. Què estem fent? Almenys s'ha d'arribar al 6%. No sé si tenim aquesta complexitat que dèiem, no? Que la immigració, la llengua catalana... Però bueno, ens demostra que això no és un factor de problemàtica. Per tant, hem d'abocar recursos. Jo no sé si la davallada de natalitat pot ser una bona oportunitat per tal d'atendre a la diversitat i atendre a tots els individus de la millor manera possible. Hem de fer una atenció més individualitzada perquè en una classe hi ha molta diversitat. Per tant, jo penso que és el moment de baixar ràtio. Ja que no posen més professorat, doncs baixant ràtios podrem arribar a les diferències dels alumnats. I una miqueta jo també veig, no, que comentàvem, que una mica l'escola és el reflex de la societat, aquesta immediatesa, aquestes pantalles, aquest esforç, aquesta... i que hem d'anar acompanyats de la mà de les famílies, no oblidem, perquè l'escola sola pot fer ben poca coseta, vull dir que no sé...
L'Anna ha tret un tema, m'has comentat abans del debat que no venies aquí a parlar del Sant Esteve, Mònica, com a tal, perquè no volíem centrar-nos en Sant Esteve, però sí que és veritat que sí que és un reflexe una mica d'aquesta radiografia que estava fent l'Anna, aquest canvi de la natalitat, de com s'estava fins al punt de que ara tenim aquest model híbrid d'institut-escola i el Sant Esteve ha viscut aquest procés. Com ho heu viscut des de dins també vosaltres? Perquè al final és millor aquest format, aquest cap a on anem.
Jo penso...
Això simplement és una qüestió de que tenim menys nens i, per tant, aquests equipaments s'han de treballar d'una altra manera.
Et refereixes al model institut-escola?
Sí.
Jo penso que és una gran oportunitat pels docents que estem allà perquè et fa veure d'on venen i cap a on van. I això és superimportant per fer una línia d'aprenentatge coherent. D'acord? És a dir... Jo sé cap a què es demanarà a la secundària i la secundària sap què és el que es fa a la primària. I després, com he dit abans, perquè tot tingui uns bons resultats hi ha d'haver-hi molt de debat. Els docents necessitem temps per coordinar, per parlar, per debatre, per crear, per ser coherents amb el que estem fent, amb la realitat que tenim, perquè la realitat d'un centre... a 7 quilòmetres de distància pot ser molt diferent, no? I les necessitats poden ser molt diferents. Per tant, el model institut-escola, jo penso que és una gran oportunitat, vull dir, sí que el veig bé, però podríem parlar d'altres temes que potser, doncs mira, no són tan beneficiosos si és un institut o si és una escola. Hi ha altres factors. Però a nivell pedagògic, com a docent, penso que és una gran oportunitat. perquè aleshores te n'adones de què és el que es necessita i coneixes també el currículum i les necessitats de l'etapa de secundària i la de primària. Tenim l'expertesa, no, en matèries, i tenim la pedagogia i la metodologia, i entre els companys ens podem ajudar molt, no? Perquè allà on no arriba un, arriba l'altre. O com puc ensenyar això, o com ho feu a primària, o com ho expliqueu a secundària, no? I aquí podríem parlar ara una miqueta d'aquest model de docent, no? Que també és un altre factor que també se'n parla, no? Del perfil del docent, no? De la carrera de mestre, no? Que tenim països aquí veïns, no? En el que se li dona molta confiança, no? I se li dona aquesta importància que té a l'ofici de mestre.
Autoritat, no?
Més que autoritat...
Bueno, l'autoritat que hi ha en els romans, no? Que hi ha un respecte. No?
Un respecte. Sí. Un respecte a l'expert que en aquest cas doncs, ha estudiat per ser mestre o estar davant d'una aula de grup de 30 alumnes, en el cas de secundària, si és que tens sort, que tens 30, perquè poden haver-hi més, i que és ell l'expert, no? Aleshores, aquí es barreja una miqueta els valors de societat. Quins valors tenim aquí com a societat en aquesta cultura que tenim aquí, no? Vers la professionalitat de qualsevol ofici. I després plantejar-nos el valor que se li dona des de les universitats o des de la societat a l'ofici de mestre. És a dir, jo puc ser mestre de primària, puc ser mestre d'infantil i el professor de secundària, no ens oblidem, que no només ha de ser un expert en matemàtiques o en física o en química o en biologia o en català o en castellà, sinó que també ha de tenir aquesta expertesa pedagògica i metodològica, no? I de psicologia, que en aquesta etapa de la secundària és tan important, igual que a la de primària.
I en el cas, mira, tenim aquí un professor universitari, perquè sí que és veritat que sí que s'ha sentit molts titulars de grans experts i gurús del món de la universitat que deien que hi havia retrocessos de... Bueno, o sigui, que si comparem un alumne de fa 20 anys a un d'ara, que realment el retrocés... No sé si hi ha un informe PISA de les universitats, és un altre rànquing, una altra manera d'estudiar-ho, però que es veu que els alumnes que van entrar a la universitat hi ha hagut com una baixada constant de nivell fins al punt de que no s'han llegit un llibre. O sigui, arriben a la universitat i o s'han llegit el llibre que li han obligat en cada etapa de cada assignatura, però que realment falta molta preparació per afrontar aquesta etapa ja de, diguem, una postobligatòria, com és la, el món universitari.
Bueno, a la universitat arriben alumnes seleccionats i, per tant, la davallada no és tan important com aquí, però sí que és cert això. El que hi ha hagut és un canvi en la tipologia d'alumne. Això és evident. Els alumnes que arriben a la universitat, molts no han llegit o no tenen la costum de llegir, abans sí, i per tant, quan dones una bibliografia o dones articles, a l'inici els hi costa molt, després, òbviament, van agafant el ritme, però a primers cursos això es nota. I per tant, és una cosa que s'arrossega des d'etapes anteriors. No sé si hi ha hagut una davallada en el coneixement. Com que ens ha canviat també el model d'avaluar a la universitat, que s'ha fet un model més continu, que no pas abans, que es feien examen, un parcial i un final i ja està, doncs és veritat que amb aquest model també s'aprova més. Perquè les assignatures que mantenen una estructura més clàssica d'exàmens i no tant d'avaluació continuada, doncs sí que tenen més problemes perquè els alumnes aprovin. És a dir que probablement amb el model antic d'avaluació, els alumnes que arriben ara tindrien resultats bastant més negatius. Això sí que es nota. I el que sí volia incidir en el que deia ella, un altre aspecte, que és la ràtio d'alumnes que tenim per classe. No? Aquí a Catalunya tenim les ràtios més elevades del nombre d'alumnes per classe, tant a primària, a ESO i a secundària, en relació a Espanya. Vull dir que això, en una societat també és diversa, i que té moltes, diríem-ne, gent que ve de molts llocs. També té molta pobresa i molta desigualtat. Som de les comunitats que pel nostre estatus hauríem d'estar molt més amunt, menys desigualtat i menys pobresa, i en canvi estem a nivells de pobresa i desigualtat bastant elevats, doncs això dificulta la tasca docent. I aquesta tasca docent requereix de suport. I quan som la quarta o cinquena comunitat que menys euros per càpita inverteix en l'ensenyament obligatori, doncs, òbviament, tot el sistema se'n ressenteix. Si invertim menys, tenim una diversitat elevada, tenim molts més alumnes per classe, doncs, òbviament, el sistema se n'ha de ressentir.
I un drama que volia entrar, que és també, comentàvem a la redacció, preparant una mica el guió, que és el tema aquest de l'estabilització, que posem altres sectors de l'administració que no tenen doncs, aquesta sensibilitat de tractar doncs, amb persones, en aquest cas amb nens i adolescents. Aquest tema de l'estabilització, no sé si ha perjudicat o no, és un tema que encara no s'ha fet net, això doncs, no sé com acabarà.
I ara aquests últims anys amb tot el tema de les oposicions sí, i de tot. Més, vull dir que...
Potser s'estava mirant altres coses, no? Estàvem tots una mica despistats.
I és bàsic perquè una escola funcioni, un centre educatiu, si una plantilla és estable, hi ha uns bons fonaments, va creixent quan la plantilla cada any et varia un 30, un 40%, posa gent nova al centre, quina línia de treball es fa servir, tot t'ha de casar, vull dir que és més complex i pels infants també han de fer aquest vincle, tenen uns referents, vull dir que quan més mobilitat, els nens també, l'ideal és que cada cicle, per exemple, infantil, cicle inicial, mitjà superior, tinguin el mateix referent. Quan cada any van canviant de referent, també, a veure, no afavoreix.
Està clar que el sistema no funciona. Vull dir, el sistema d'oposicions no funciona per la secció d'educació, si estic parlant, perquè, bueno, hi ha moltes realitats i hi ha molts casos i hi ha moltes històries a nivell personal de cada docent que t'explica que tu veus que tot l'esforç que s'inverteix en aquest sistema no acaba, penso que es pot millorar, no? Penso que es pot millorar, no? El fet d'entrar a ser, en aquest cas, funcionari, no? Dins d'un centre i hauríem d'estar avaluats, no et dic cada any, però cada tant sí que ens hauríem de fer una avaluació per veure com estem.
Creieu que això ha impactat també en aquests resultats de PISA?
Sí, jo crec que l'avaluació del professorat és un element essencial en un sistema que vol funcionar. L'Anna Pons, que és una assessora en polítiques educatives de l'OCDE, analitzant els resultats PISA, doncs diu justament això, que s'ha de buscar un sistema d'avaluació del professorat que no sigui punitiu, no és un sistema que ha de ser punitiu, ha de ser un sistema que ajudi a la formació. I entre les coses que diu és fer classes un professor i que altres professors l'escoltin fent la classe per tal d'aprendre. Determinar els millors docents i que aquests siguin, diguem, els que tirin del carro, que ajudin a millorar la formació d'altres docents. Només d'aquesta manera s'aconsegueix que el professorat estigui motivat, perquè una de les coses que passa, que potser no hem tocat, però que passa és que una gran part del professorat està desmotivat amb una burocràcia tremenda. Sí. que els absorbeix moltíssim temps, amb unes classes amb molta gent i amb un sistema d'inspectors que funciona molt malament. Gregorio Luri diu que a Castella i Leó funciona el sistema, per això no han tingut una davallada, sinó que fins i tot han millorat resultats després de la pandèmia, en alguns casos, doncs justament per això, perquè hi ha un sistema d'inspectors que es dediquen a anar als centres a resoldre problemes, a ajudar els professors a resoldre els problemes que tenen, que són gent molt sensata i que el sistema, independentment de les lleis d'educació que hi hagin, és molt resilient a aquestes lleis perquè provoca un continu suport, que és el que una mica deia la Mònica. Com més suport hi hagi entre el professorat, doncs més s'empeny tots en la mateixa direcció. I això és el que falla aquí. La desmotivació també és molt elevada pel sistema que tenim.
És un peix que es mossega la cua, perquè per poder fer això, que en molts centres es fa la codocència, són les prioritats que dones com a projecte de centre. Per poder fer una codocència vol dir que deixes de fer una altra cosa. És a dir, potser deixes d'atendre amb una
perquè
altra classe.
Perquè els recursos són els que són.
Clar, amb els recursos humans que tu tens, prioritzes les necessitats del centre, juntament amb la línia del projecte de centre. I per fer això necessitem temps, que és el gran tema, no? El temps.
Clar, i hi ha hagut molts canvis, o sigui, quan es va acabar la pandèmia va haver-hi tot el canvi del currículum, dels criteris d'avaluació, canvi de calendari, a tot el tema de la digitalització, començar una mica la casa per la teulada. No teníem les pantalles, però ja ens feien el sistema, petava. Vull dir que a vegades, val, jo sempre dic, val menys, poc a poc i bona lletra, que s'han volgut fer com molts canvis en molt poc de temps, i el professorat una miqueta està esgotat. I a vegades els equips directius et trobes gestionant coses que llavors no tens temps per gestionar més temes pedagògics, més temes del dia a dia, no? Vull dir, a vegades es fas com de gestor, fas i dius...
Obres la gestoria.
Sí, no? Que dius, soc mestre, no?
Sí. Fem una mica de tot. Infants. Fem de mestre, d'advocat, de psicòleg...
Sí, però aquí fent una mica d'advocat del diable, no? Alguna família dirà, bueno, i a mi què m'expliques? És a dir, jo vull que el meu fill, filla, o els meus fills, doncs... clar, aquesta interacció amb les famílies, hi ha comprensió, hi ha indiferència, hi ha silenci administratiu, depèn del centre, hi ha associacions de mares i pares que, doncs, empenyen amb l'escola, la comunitat educativa...
Jo penso que hi ha molta gent que sí que veu la tasca que es fa el dia a dia de l'escola. Sí. Vull dir que...
Però al final els pares volen que el nen tregui bones notes, la nena. No es preocupen tant de que si hi ha una bona xarxa, que si...
No, sé, no i també que estiguin bé emocionalment. Vull dir, la part emocional avui en dia, i més després de la pandèmia, és una part que s'ha cuidat molt. La gent, potser, més que les notes finals, també miren els comentaris de les dels docents, no? Dels seus tutors, com està l'aula, com evoluciona, vull dir que a vegades tu pots tenir una nota, però el que realment importa és si s'està esforçant, si participa de l'aula, si està fent una bona evolució. Però bueno, jo també una mica l'apunt, no? I com deia el Lleonard, una mica el Gregorio Luri, que també m'agrada molt, aquesta frase que diu que fins als 9 anys els nens aprenen a llegir. A partir dels 9 anys aprenen llegint. És a dir, s'ha de llegir molt més, però és que això no només a l'escola, també a casa. I sovint ens trobem els adults amb aquestes pantalles...
Però es dona el cas que arriben a infantil sense saber llegir?
Infantil a primària, vols dir?
Pues sí, perdona.
A 6 anys.
És a dir, pot haver-hi nens amb 6 anys que no sàpiguen llegir i estiguin tranquil·lament a l'aula?
No, és que la lectoescriptura fins a no està, la norma és que fins a finals de segon de primària es pot anar assolint.
Sí.
Clar, pot passar, podria passar que arribés. Sí, sí.
Estem ja abordant els últims minuts del debat i bueno, tenim una política, o sigui, tenim la regidora d'Educació i sí que voldria una miqueta que baixéssim al fang, no? I parléssim de política, no hem parlat, hem parlat del sector, però no hem parlat molt de política, sí que s'ha apuntat alguns elements molt, molt interessants tant des de la part de la professió com des de la part més del que seria la matèria educativa en si. Les eines polítiques que tenim és diner, sembla, no? Perquè estic sentint, però què més? És a dir, a nivell polític, com es pot entomar i canviar, donar-hi la volta com un mitjó a aquest informe?
Mira, a nivell de Portugal, que també ara s'han potser estancat i davallat una mica, però va haver-hi una època que estava molt per sota. Doncs aquesta educació 360 graus, que no només s'aprèn a l'escola, s'aprèn mentre fas un extraescolar d'esport, de teatre, de música. A vegades hi ha famílies que aquestes extraescolars no se les poden permetre. Hem d'intentar, en un futur, arribar a que tots els nens i nenes tinguin les oportunitats d'aquesta educació que no només s'aprèn en una aula i en una escola. Vull dir que al cap de l'any, tots aquests infants que van als esplais i que van al teatre els caps de setmana i que van al cinema, doncs hem d'intentar això, no? Que l'educació sigui més enllà de l'horari lectiu. Vull dir que penso que aquí podríem anar de la mà amb diferents entitats del poble, doncs si s'han de becar, el que sigui, no?
Jo se'n parlava, ciutat educadora. No sé si és un eslògan, però se'n parlava fa uns anys.
Bé, és aquesta educació 360 que en diem.
I el que dèiem també, que deia el Lleonard, no? Que el que no pot ser és que hi hagi tants canvis de currículum. En altres països ja coneixeu que l'educació, la salut no es toca, estigui governant el partit que estigui. Això és un repte, això és un compromís polític i social i això és, bueno, és la base, el model polític que tenim, no? El diàleg dels nostres polítics, que a vegades no es pot dir ni diàleg, és un model per la societat. I estem en crisi de confiança, estem en crisi de convicció i és preocupant, no? Perquè tots aquests valors els veus a la societat. Per tant, necessitem reforçar valors com aquests, no? De compromís, de confiança, d'esforç, no? Que també dèiem.
En l'educació pública, Portugal, ja que has tret el tema de Portugal, té 2 milions d'habitants i va decidir no donar diners a l'educació concertada, en aquesta història de l'educació 360 graus per dedicar-los a la pública i només donava diners a la concertada allà on no arribava la pública. I amb això va ser durant uns anys el país que més creixia en l'informe PISA, perquè es van abocar. I després amb això de que els nanos, quan acabaven l'escola, doncs quedaven allà fent activitats, la qual cosa reforçava l'estructura de grup. Val? Catalunya dona 1.300 milions a l'escola concertada, que és la comunitat que en dona més, un 17% del seu pressupost d'educació. Val? L'escola concertada té un 10% d'alumnat immigrant, quan l'escola pública té més d'un 17% d'alumnat immigrant. És a dir, quan la consellera parla de segregació, és obvi que donant diners a l'escola concertada afavoreix la segregació, perquè si no posaríem mesures perquè això no fos. Per tant, políticament, és evident, es poden aportar més diners. Només Madrid i Catalunya són les dues comunitats autònomes que menys percentatge del seu PIB dediquen a educació. Catalunya és la quarta comunitat en PIB per càpita, i per tant, té molta capacitat per aportar més diners a educació i no a altres aspectes. Vull dir que políticament es poden fer moltes coses, moltes coses. Potser fer un sistema en el qual tampoc els alumnes passin de curs sense haver aprovat, que això també és un problema que passa tot arreu, o si passen de curs, que hi hagi en el següent curs un acompanyament d'aquells alumnes específic de suport. A Espanya es fan el 20% més d'hores lectives que la resta d'Europa i tenim resultats pitjors. Per tant, les hores lectives no són la solució. La solució és l'acompanyament.
Es pot establir un símil amb el que es treballa també més hores, però no són més productius.
Exacte.
Potser es pot establir un mateix símil.
Es tractaria de buscar un sistema d'acompanyament a tots aquells alumnes que tenen un problema i no derivar-los ràpidament cap al psicòleg, etc. No, el que falla és el sistema. El sistema és el problema. És un sistema que no ajuda que els alumnes adquireixin coneixement. I els altres valors, òbviament, ja es donen a l'escola, valors de solidaritat, d'ajuda mútua, etc.
Els recursos...
Sí, perdona, Mònica.
No, que amb els recursos que... Necessitem recursos humans,
sí.
No tan tecnològics, humans.
Sí.
I bueno, després també volia dir, que em sembla que ja acabem, oi?
Sí, no, és que tenia una pregunta final, però potser ja t'estàs avançant. Digues. No.
No, jo vull, com abans has dit, a nivell de castellà i dels centres, per donar aquest missatge, no, als veïns i veïnes del poble, o de la vila, que tenim la gran sort de que tots els centres de castellà, de primària, d'infantils, de secundària, tenim molt bona entesa, tenim molta xarxa i els nostres models són molt similars i ens ajudem molt mútuament. I això penso que és un valor molt afegit aquí, no? I tenim sempre molts suports que entre tots nosaltres ens comuniquem constantment, ens ajudem i sabem, no?, una miqueta que podem comptar amb l'escola veïna, no? I tots els,
això,
tots els companys...
Això, Mònica, és posar llum a la foscor, com
no,
diria aquell.
No, és que aniré plegats.
És veritat, a vegades diem, sí, que estem en una bombolla, però no només passa aquí a Castellà, et puc dir que a Sabadell, que també tenim molta xarxa, doncs també passa això, no? Perquè la comunitat està molt en buscar, en ajudar, en acompanyar, no?, els nostres alumnes, perquè al final el que volem és el mateix que vol un pare i una mare pel seu fill. Volem el millor pels nostres alumnes. Sí. Per això necessitem transmetre aquesta confiança mútua, aquest caminar junts, no només entre escoles, sinó escola i família. I això també és una dada, que tu veus aquell alumne, doncs, que va tenir bons resultats, el seu entorn quin és i el seu entorn quina confiança té amb el centre, no? Perquè si camines junts, avances junts.
Jo també vull afegir, no, que diu, estic completament d'acord amb el que diu la Mònica. Castellà, dins de tot, té un nombre de població 25.000, que no és un poble molt petit ni una ciutat molt gran. Per tant, que podem fer aquesta xarxa i que hi és, que existeix, i que caminem molt de la mà plegats, vull dir, des de les administracions, amb tots els col·lectius, vull dir que
hi ha implicació transversal. Molt. Us he deixat pel final una mica telegràfic, perquè tampoc volia que, diguem-ne, estés en aquest debat que hem comentat de l'informe PISA, que era la qüestió aquesta dels mòbils, no? Perquè entenc que també és un debat que potser mereix un debat, no?
Sí,
però ràpidament, si us voleu mullar...
També anem tard, uns quants anys anem tard. Jo penso que la part humana és bàsica.
Però,
ara,
o sigui, mòbils no, radicalment no?
No tant. A veure, és una eina molt bona, però com tot s'ha de fer un bon ús, tant a l'escola com a casa. I és una bona eina, vull dir, no podem defugir les noves tecnologies, és com ara la intel·ligència artificial, seran els nostres assistents, vull dir, no podem obviar que la tecnologia va per aquí.
És que ja tens nens de 10 anys fent treballs amb ChatGPT, o sigui, amb 11 anys.
Però ben fet, no sé, i mirant el temps.
És saber fer un bon ús, i sí que és veritat, doncs, que a vegades amb aquest tema digital, que ja fa, com sempre, molt de temps que s'està dient, i ara és el pum, ara peta, no? Però sí, ja fa temps que s'està dient, és una eina que, segons en quina edat, no estàs prou madur com per saber-la fer anar. I tot i que fas xerrades, i tot i que expliques, i tot i que tens casos que passen a la secundària reals, doncs hi ha famílies, doncs, que opten per sí, per donar aquest dispositiu digital a un nen, a un infant,
que no està
capacitat com per tenir-lo. I aquí ens estem equivocant. Nosaltres, des del centre, ensenyem a fer un bon ús. Però és veritat que es poden escapar coses. Després a la societat demana una altra cosa, i aquí és molt difícil lluitar amb això. A l'aula, els ordinadors, que també parlàvem, doncs és una molt bona eina, però has d'estar alerta, perquè tot i que al centre tens moltes pàgines vetades, doncs ells ja saben com arribar a on volen, no? Però bueno, l'alumne que no tenia, abans no teníem ordinadors, i aquell alumne que es distreia o no això, doncs ara ho fan. Però això també és la cultura de l'esforç, la cultura de saber de què és el que a mi em beneficia, no? Què és on jo vull arribar. Per tant, s'ha de fer tot aquest treball personal amb l'alumne també, no? De ser conscients de què és el que em beneficia per avançar.
Sí, última intervenció, Leonard.
Jo estaria en contra. Després de llegir moltes coses, perquè òbviament no tinc una opinió, perquè no estic en una classe de primària o de secundària, vull dir, o infantil, vull dir... L'altre dia vaig llegir una entrevista amb un senyor que és un psiquiatre que està a Sant Joan de Déu, que deia que ell considera que els mòbils no haurien de tenir-lo els nanos fins als 18 anys. I em va semblar molt xocant, però acabava demanant perdó a la gent jove justament per no haver-los donat la possibilitat de viure una vida molt més tranquil·la. I el que passa a les escoles no és tant l'ús allà, sinó que tot el que representa l'utilització de mòbils i de xarxes socials, que generen una ansietat i una angoixa molt gran a molta gent, a molts nanos.
Sí, ja tenen una pressió. En el moment que tenen aquest dispositiu i s'obren amb ell, ja tenen una pressió que, com a l'edat que tenen, no haurien de tenir.
En els centres no està permès, ni de secundària. Aquí a Castellà no estan permesos els mòbils.
No, però hi ha molts centres que han dit no estan permesos i porten requisats 50-60 mòbils perquè els nanos els porten.
Clar, és que aquesta és la lluita.
Clar, sí, quan surten fora...
Jo penso com tu, Leonard, que els faríem més lliures, sí. I sense no tants problemes. Evitaríem una de conflictes, perquè sovint venen aquests conflictes de casa generats, perquè darrere d'una pantalla tothom és molt valent, per dir segons què. I llavors arrossegues el problema a les 9 del matí quan t'arriben a l'escola.
Sí, o quan surten de l'escola, que entre ells es diuen les coses que es diuen, en fi.
Exacte.
Jo amb això seria... Jo crec que seria més radical. De fet, hi ha alguns països europeus que s'ho plantegin i em sembla que...
Com a llei,
que...
no?
Sí,
a veure,
sí.
Jo també soc una mica que trigaria molt, donar mòbils. Jo sí.
Hi ha moltes hores fora de les aules perquè facin servir aquest tipus de dispositius.
I la part de relacions humanes, que és que al final els centres escolars són llocs on ens anem a relacionar, no?
Sí, sí.
Entre els iguals, a fer aprenentatge. I que això ens despista molt.
Tots hem d'aprendre a fer un bon ús,
molt,
no? Sí. Si una família sap fer un bon ús, ha d'educar el seu fill en fer un bon ús d'aquest dispositiu.
I som referents.
Però això no és, això no sol ser massa
i
habitual.
I això no és habitual.
Referents. A l'escola, a casa, a tot arreu, sí.
Bé, hem arribat al final d'aquest debat. No sé si estic més tranquil que al principi del debat. Hi ha elements... Perdoneu, per a l'esperança.
Sí, que tot és una oportunitat.
Tots són oportunitats,
sí.
No? Són oportunitats i ens hi hem d'agafar. Moltes gràcies a Leonard, a Mònica, a Anna. Ha estat un plaer i hem gaudit d'aquest espai de l'auditori per fer aquest primer debat. Unes, diguem-ne, sessions monogràfiques que anirem, doncs, sovintejant, potser una vegada al mes, buscant algun tema que ens provoqui curiositat, que puguem analitzar, sobretot, des d'un punt de vista més d'expertesa, més d'aportar testimonis que donin vàlua a, doncs, debats com el que hem tingut avui. Moltes gràcies i fins a la propera.